de dimecres 2 de novembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca un programa de la ràdio en català que no ha rebut de moment cap alerta al telèfon mòbil com a simulacre d'emergència, perquè l'emergència som nosaltres. La caravana, encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amor, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs us parlaré d'unes imatges que s'han fet virals a través de les xarxes. Estic parlant de ni més ni menys que la policia de Perú disfressada dels Vengadors, Spider-Man, Thor i el Capità Amèrica, per exemple. Però per què ho han fet? Doncs en uns minuts us explico aquesta i altres històries a la caravé de la caravana.
I quina serà la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Segons un estudi, parlar per telèfon genera ansietat a la generació millennial i a la generació Z. I per això hem sortit, és a dir, he sortit al carrer a preguntar a la veu del poble. Què preferiu, missatges o trucades? En parlarem amb la nostra experta del dia, Núria Casanova, psicòloga especialista en infància i adolescència i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
És dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Avui parlarem de volcans. Sabíeu que sota el mar Mediterrani hi ha volcans potencialment perillosos en actiu? O que les altes temperatures que estem vivint en aquesta època de l'any podrien estar directament relacionades amb un volcà del Pacífic? Doncs en parlarem de tot plegat amb el volcanòleg i investigador del CSIC, Arnau Folch.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Avui pujarà a la caravana Carme Tierz, directora del Rebels Festival Teatre Jove, amb qui parlarem d'arts escèniques, dels que hi aporta el talent jove i sobretot del públic jove a les sales de teatre. A més, també ens hi acompanyarà l'actriu de la companyia Mea Culpa, Alba Flor, que fins al 12 de novembre podem veure a diferents teatres del país, representant, juntament amb Gerard Franch i Carla Vilaró, Crash, un espectacle que ens parlarà dels moments més durs de la seva adolescència. Tot plegat per parlar de la salut mental als 14, 15 o 17 anys.
I a partir de quarts de 5 de la tarda, Nina...
Arriba l'hora de parlar de coses quotidianes amb David Balaguer. Avui ens posarà sobre la taula un d'aquells verbs que en principi sonen com a positius. Regalar. I quin encàrrec li haurà posat a Olma Giró?
I no desconnecteu perquè la darrera hora de programa arriba a la caravana al temps de parlar de xocolata i d'anar cap al bar, Andreu.
Felicitarem el lusonenc Lluc Cruselles, guardonat aquest dilluns com a millor mestre xocolater del món. A més, també anirem cap a la bodega Bartolí per conversar amb Joan Tardà, membre del Consell Nacional d'Esquerra Republicana i exdiputat al Congrés dels Diputats.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda, moment d'encetar el programa, com sempre, amb l'estalqueig que ens porta Andreu González. A qui has estalquejat avui?
A veure, he de dir, primer de tot, que tinc debilitat per estalquejar actors i actrius. I així és que he estalquejat a l'actriu Alba Flor. Tant de bo tots els del món de la faràndula fossin com ella, ja us ho dic. Li importa el més mínim el tema de seguidors i de tenir un Instagram impecable. Així, doncs, ens trobem amb un Instagram del més normalet. Però la meva sensació en veure el seu Instagram és que ja de per si és una noia ben esborjarrada, i això ja veureu per què ho dic. Com que té 302 fotografies, ha estat bastant fàcil anar al principi dels principis, per tant, punt positiu. Un altre punt positiu perquè té una foto tocant una melòdica. Aquells pianos, que sonen si bufé, sabeu?
Sí, sí, aquells que tenen com una trompeta de plàstic, no?
Exactament. Sí. I dic punt positiu perquè crec que és de les poques persones que queden avui en dia que en té un al seu armari.
Mira que bé.
Sí. Llavors, un altre punt positiu. Com deia al principi, és una noia esbojarrada i es nota només per veure algunes fotos on, amb ajuda dels filtres d'Instagram, surt amb la boca engrandida i amb els ulls sortits com un extraterrestre.
Ai, m'encanta. Sí, em fan molta gràcia aquestes coses a mi.
Sí, a mi també. I és així que decideixo, per edicte final, aprovar-la, perquè tant de bo tothom tingués perfils d'aquests d'Instagram per fer riure una miqueta, no? Sense prejudicis.
Va, explica'ns el teu toc d'avui, Andreu.
A veure, el toc d'avui és que em provoca molt toc les cisternes de lavabo que has de tirar explícitament de la cadena. Sabeu de què no us parlo?
Aquelles que pengen, no?
Exactament.
Ah, sí.
I per què dic això? Doncs crec que un dels motius...
Per què creus, Andreu, que es diu cadena?
Sí, sí.
Doncs per això.
Uau.
Eh? No, però em posi molt nerviós i crec que el problema va ser la sèrie Merlí.
Jo també ho penso.
Quan li queia, de fet, l'actriu la vam tenir l'altre dia.
Correcte.
Sí, la setmana passada va ser aquí.
Sí, doncs hi ha una escena en què ella tira de la cadena d'aquest lavabo i li cau a sobre la cisterna. I llavors, crec que per això tinc una mica de toc barra por, en aquest sentit, sí, a les cisternes.
Una mica tonejat.
Efectivament, sí. Que Pepa López ens ho va comentar aquí en directe, a sí. La caravana. Odies la gent que...
passi de tu sense cap mena de sentit. Per si us pregunteu, sí, estic ressentit. Efectivament.
Ui.
I si és per xarxes socials, encara més l'odiaré.
Ui.
Et deixen visto.
Exacte, no puc, eh? No suporto.
Ghosting,
sí.
Que se'n diu ara. Eh?
Efectivament.
Què et fa feliç?
Em fa feliç, i els de l'equip ho sabreu més bé que ningú, que ja ha arribat per fi aquest moment.
Estem a 2 de novembre, per favor.
A 2 de novembre, cal? O sigui,
vaig amb tirants, encara.
Per fi podem obrir l'etapa de començar a escoltar Nadales, veure pel·lis de Nadal. En fi, obrir l'etapa més bonica de l'any.
Mira.
Està superemocionat, l'Andreu.
Si veus cap allà, veuràs a l'Esther Bey, que s'ha posat ja el barret de Pare Noel, les boles de Nadal a cada mà. Sí, sí, és així.
Andreu, estàs posant aquesta cançó i vas...
Sí, jo vaig amb maniga curta.
Amb maniga curta i pantalons sí, curts.
Però saps què passa? Que ha arribat el moment d'escoltar aquesta cançó dia rere dia als ascensors, a les botigues, a tot arreu.
Per donar diners, allà.
Sí, deixem-ho per d'aquí 15 dies o així, no?
Home, 15 dies sí, bastant, perquè us he de dir tres recomanacions, vale? Sí. Per gent que li agradi el Nadal com a mi. A partir del 19, a Nadal a PortAventura. L'Eva Carré, que és un poble...
L'Eva què?
Sí. Bueno, ho has dit una mica malament, però sé el que vols dir, no?
Perdoneu, Le Bacar...
Le Bacaré.
Com és francès. Le Bacaré.
Le Bac... què?
No es diu així, eh?
Fatal, eh?
No és Le Bacarí?
No, Le Bacaré. O sigui, escrit...
Le Bacaré.
És que ho esteu dient molt malament.
Seria una mica així.
És un poble a la frontera, sí. Exactament, que és un poble... totalment es decoré de Nadal. Sí. I després, és a partir del 22 de novembre, crec. I a més, mai falla, si no podeu sortir de Barcelona, anar a veure la botiga de Kate Wolfhard, que ja està a punt. L'altre dia vaig passar-hi per davant i ja està tot de Nadal.
De seguida et pregunto el propòsit, Andreu. Ja saps que això és la caravana i posen coses rares. Rafa Sanahuja.
Sí, a veure.
Ets una cosa rara.
Bona vespre a tothom.
No, entres tu i ja tens la cinta del Camins i tot, Avui que comences Camins a aquesta
això
hora.
Això és José Matosas, que té uns dits vertiginosos.
Ja ho sabeu.
Però dius, coses rares... Aquí
Rafa,
passen cases,
coses rares, Rafa Sanahuja. Vale. Sí, és així.
No, és que jo passava per aquí i dic, vaig entrar un segon, perquè, clar, avui ha passat... Fa 3 hores d'això, eh?
Sí.
Toni Herbàs, TH, per als amics.
TH.
Parlar de filosofia... A Twitter, per cert, un tuit. Parlar de filosofia o òpera millennials, però també a la generació Z, a Radio Estel, tenim la sort de comptar amb Leo Espluga, com es diu?
Leo... Sí, sí, Leo Espluga.
Leo Espluga i la Maria Voronkova, cada setmana a la caravana de Joan Tria. O sigui...
Sí.
T'ha fet aquí un tuit als seus...
Està clar, promocionant el director,
jo estic veient aquí un tracte de favor, podríem dir. Perquè, i és que el Camins no es fa ni cas. O sigui, passa absolutament de Camins a Twitter. Després, en privat, sí que diu coses maques. Jo crec que és un plaer culpable de TH. És a dir, ell en la intimitat disfruta Camins,
sí?
La cosa rara.
No, disfruta molt tota
la cosa
casa.
Rara. Però en públic, jo des d'aquí faig una crida. Sí? TH, si ens estàs escoltant, fes algun retuit de Camins.
M'estàs dient que vols Torrijas de Toni Herbàs?
Bueno, jo volia panellets, però tampoc m'ha fet cas amb això.
Em va portar.
Ja sé, però a mi no em va arribar.
No ens arriba res.
Per tant, entro a reivindicar. Que ens faci cas.
Serà perfecte.
Vale?
Serà perfecte. T'escoltem a partir de les 8, eh?
Doncs sí. A les 8,
Camins,
sí,
què tenim avui, per cert, a Camins?
Avui dia social a tope, amb Àngel Miret. Per cert, amb Àngel Miret. Teníem aquí una duplicitat de continguts que s'ha solucionat ràpid,
sí,
amb Àngel Miret.
No.
I després, avui s'estrena Alberto Gómez, amb els seus microcuentos.
Home!
Alberto Gómez, tenim secció...
S'estrena vol dir que serà secció, eh?
Serà secció. Cada 15 dies ens vindrà amb els microcuentos. Què et sembla?
Em sembla perfecte.
Falqueta de Camins, reivindicació
vols
twittera...
Vols més minuts amb aquest programa?
No, ja marxo. Sí, he de fer coses a dalt.
Cap problema.
Ara mirarà Estai Larraga, ara pujarem millor.
Veus? Rafa Sanahuja, gràcies, fins a les 8, que vagi molt bé.
A tu, a vosaltres, bon programa.
A Rafa Sanahuja, que el podreu escoltar a partir de les 8 del vespre, com cada dia en aquesta emissora, a Radio Estel, amb el seu Camins. Andreu, però, et deia, el propòsit que et vas marcar l'altre dia, quin era?
No veure gas. A veure, he d'acceptar que no el vaig aconseguir. era una mica difícil, perquè, clar, sortint de festa, costa una miqueta, però vaig veure una cervesa, només he de dir. Per tant, mig acceptat. Tot i això, he de dir que l'omeprazol ajuda i molt.
Te l'han de receptar, però, no?
Sí.
Estaria bé que t'ho digués un metge, però sí, sí, totalment.
No, sempre, sempre, sempre el metge em recepta cosetes. Veus,
propòsit per avui.
Tinc mal la panxa.
Té molts dolors, moltes dolències, en Andreu.
El propòsit d'avui és...
Propòsit per avui.
Espero que cap dels meus companys de pis m'escolti, perquè encara he de pagar el pis aquest mes, així que aniria sent hora, no?
Ui, ui, ui.
Home,
carai.
Veus? Veus? Estaria bé. Se't queixa la dona que et cobra el lloguer, eh?
No, 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 no se'm queixa, ningú se'm queixa.
Quina sort.
Perquè porto jo els comptes.
Perfecte. Ui, uf.
Que complicat.
No saben el que fan. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Vinga, va, 11 minuts que passen de les 3 de la tarda i nosaltres que obrim la cara B, totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Avui, quines són, Núria?
A veure, doncs avui per començar us faig viatjar fins a Lima, la capital del Perú, per fer-vos partícips de la surrealista història, o millor dit, la surrealista manera en la que uns policies peruans han aconseguit capturar a uns traficants de drogues. És història real, no fake.
Quan ha passat això?
No fake.
No fake.
T'ha quedat molt tram, això, eh? Sí. No fake.
Heu sentit a dir alguna cosa o no?
No.
Sobre
no.
Traficants de droga, policia...
Algun vídeo he vist. Vinga. Algun vídeo he vist per les xarxes socials.
Doncs us explico. En aquest cas, molta atenció, eh? Perquè aquests policies peruans van optar per disfressar-se de personatges de Marvel. Sí, sí.
What?
Exacte. Personatges de Marvel. Hem dit... per capturar, com us deia, uns traficants de droga. En aquest cas, els detinguts operaven prop d'una escola de la capital peruana i va ser d'aquesta manera quan els policies van decidir disfressar-se dels venjadors per no aixecar sospites i perquè els traficants es pensessin que es tractava d'una activitat escolar. Està molt ben pensat, eh?
No, no, molt bé. Un aplaudiment, sisplau.
No, no, i ho van aconseguir, eh?
Sí, sí, exacte, perquè més detallet sobre aquesta història és que va ser el dissabte, no?, el dia en el que va començar aquesta operació, anomenada Marvel, com no podia ser d'una altra manera.
Operació Marvel.
Sí, amb policies disfressats, per exemple, de Capità Amèrica, de Thor, de Spider-Man i de la Viuda Negra, mentre recorrien a peu als carrers d'aquest perillós barri de Lima, no?, on es trobaven els traficants de droga. I en aquell moment, i com és evident, ningú va sospitar que eren policies. Clar, què t'has d'imaginar, no? Fins que, clar, va arribar el moment en el que van rebentar la porta de la casa on hi havia els traficants i van entrar 10 agents per detenir-los. I podríem dir que aquesta operació Marvel ha estat un èxit, eh? Perquè ha acabat amb la detenció de 3 homes i una dona que es feien dir Los Villanos de Mariátegui, que per primer de tot es van pensar doncs, que es tractava d'una broma, no?, quan els hi van rebentar la porta i els van veure disfressats. Però mireu la brometa, que l'operació també va permetre confiscar 3.250 paquets de pasta bàsica de cocaïna, 287 bosses de cocaïna i 127 de marihuana que estaven amagades per la casa.
Quasi res, eh?
Com us sabeu?
No, no, Déu-n'hi-do.
Són maneres de fer les coses, rebost. Però trobo una molt bona manera, molt ben trobada.
Sí, sí, molt ben trobat.
Tu què t'imagines, sí, que són policies?
No, és no. Los Vengadores y Los Villanos de Mariátegui en sus mejores cines.
Que bé que ha quedat.
Si ho has de fer, ho has de fer en castellà, aquestes coses. Perquè el cinema en català ja sabem com va, eh?
S'havia de dir i s'ha dit. I més cosetes, perquè avui hem de tornar a obrir aquest espai, va.
La cara C. Joe Biden.
Home, un clàssic.
Sí.
Ja un clàssic.
Sí, sí, a veure quin n'han fet ara.
Sí. Repetim, com sempre farem a l'inici d'aquesta cara C, que no és amb ànim de riure'ns ni molt
no,
menys, sinó
no,
d'informar els nostres oients. I és que les baidenades, pels que encara no ens havíeu escoltat, les pífies de Joe Biden, semblen no tenir fi, eh? I avui no és que us en porto una, sinó dues. En el mateix dia, eh? Us explico, va ser ahir durant un discurs de campanya quan Joe Biden en primer lloc va referir-se a la guerra d'Iraq, quan en veritat es volia referir a la guerra d'Ucraïna.
Vaja. Ui,
vaja. Ui. Una confusió que el va portar ràpidament a disculpar-se. Us llegeixo, si voleu, literalment el que va dir. Bueno, us ho tradueixo al català, per si us vau perdre alguna classe d'anglès, eh? Va dir, parlen de la inflació. La inflació és un problema mundial ara mateix, cosa per la qual la guerra d'Iraq i l'impacte en el petroli i el que està fent a Rússia... Perdó, la guerra d'Ucraïna. Sí, una miqueta. Clar, què passa? Que acte seguit es va disculpar dient perdoneu, estic pensant en Iraq perquè allà és on va morir el meu fill.
No.
Ai. Ostres.
Sí, sí.
No.
Clar, i és aquí quan arriba la segona pífia de Joe Biden en menys d'un minut, si tenim en compte que el fill del mandatari estatunidenc va morir a Maryland, que és concretament va ser al Centre Mèdic Militar Nacional Walter Reed de Bethesda, als 46 anys després d'una llarga lluita contra un càncer cerebral.
Sí, sí, sí.
I clar, després d'aquesta segona pífia, el president nord-americà, donant una altra part del discurs on parlava del preu dels medicaments, doncs es va corregir i va dir, el meu fill, que va morir d'un, no sé si ho diré bé, gliboblastoma en fase 4, bueno, parlava del cost dels medicaments i va recular i va dir, doncs si és veritat que no va morir allà, si no va morir d'un tumor cerebral. Clar, i aquestes són les dues últimes pífies del mandatari estatunidenc i que tornen a posar al centre de debat la capacitat que té Joe Biden o en quina situació es troba de salut perquè siguin pífies tan, no sé com dir-vos-ho.
Constants.
Constants, sí. Exacte.
Sí, sí, és una cada clar, setmana gairebé.
Una cosa és que tu et confonguis al final, no?, a l'hora de parlar, bueno, pots tenir alguna confusió, tothom li passa, són persones, per molt que siguis el president dels Estats Units o un locutor, aquí a Ràdio Estel, tothom es pot equivocar. Mm-hmm. Però, clar, equivocar-se sobre la causa de mort del teu fill és preocupant. Bé, aquesta era la notícia.
I acabem amb notícia musical del dia.
Sí, avui la notícia musical ens la porta el cantant Roger Pedrós. El coneixem tots, perquè va sí, passar per aquest programa. És per això que abans d'explicar-vos el per què és notícia avui, us convido a recordar el que ens deia ara fa gairebé un mes, el 4 d'octubre, per ser més exactes, en aquest programa, a la caravana de Ràdio Estel.
Igual que jo començo, m'agrada que el meu productor sigui algú que comença, que la meva directora artística sigui el primer cop que es fica a fer un projecte com aquest, que el meu baixista i la meva bateria també siguin com gent que es mouen al sector, però que en realitat estem començant tots, crec que és poètic i que és guai, no? Que tots estiguem una mica en el mateix punt en això, i fa que tots portem la mateixa samarreta i que estimem el projecte amb les mateixes ganes.
Que bonic, el que va dir.
Sí, molt.
Doncs amb aquestes paraules i molta feina, no ho dubtem, l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans han posicionat a Roger Pedrós i el seu single Digue'm en el top 1. Alerta, top 1 de cançons més escoltades durant aquest mes d'octubre. Així doncs, avui, bon dia per donar-li l'enhorabona, si ens estigués escoltant. Als nostres oients, animar-vos a que recupereu l'entrevista a la nostra web, radioestel.cat, dia 4 d'octubre a les 4 de la tarda, i aprofitar també doncs, per tornar a escoltar aquest tema, que la veritat és que és molt i molt bonic. Que jo no puc seguir sense destí, sé cap on vaig i sé d'on vinc, i vens amb mi.
Somnis et revoltes. Tan sols tenir totes les respostes que esperen preguntes que mai ens hem fet experts. Que jo no puc seguir sense destí, cap a on vaig i sé d'on vinc, i vens amb mi. Tot fosc com el record d'aquells malsons, és com l'alè del teu perfum quan vas marxar d'aquí, quan vas marxar de mi.
La Caravana, amb Joan Trias.
Jo podria estar així tota l'estona.
Sí, però podríem dir que la Cinto ja és... La Cinto és nosaltres, no?
Sí, clar, és així.
Estic totalment amb tu.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa i de La Caravana, avui ha sortit als carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, he sortit als carrers de... És que veus, parla així, em fa molta gràcia.
Sí,
va, és
sí,
igual.
Sí, és
la reportera intrèpida d'aquest programa ha sortit a preguntar què prefereixes, missatges o trucades? I, òbviament, no podia faltar el mític argumenta la teva resposta, eh? El per què, de tot plegat.
Molt d'examen, eh?
Sí, argumenta la teva resposta. És que sempre, si la gent em diu una cosa o una altra, cal treure-hi més suc, saps?
Sí, i sempre si no, dic, què prefereixes, què? Missatges o trucades? Trucades.
Per què? Saps? Clar,
correcte.
Va. I és que moltes vegades els joves estem en boca de molts per no agafar els telèfons quan ens truquen. Aquella mítica frase dels nostres pares, per què et pago un telèfon si mai me l'agafes quan et truco?
Sí, tinc 36 anys i encara m'ho diu.
Encara et paga el telèfon?
No.
Quin susto.
Però encara m'ho diu.
Vale, vale. O un altre tòpic és que estàs tot el dia amb el telèfon, sí o no? I clar,
sí.
Què rius tant? Què rius,
no,
Joan?
Que m'ha fet gràcia, m'ha fet gràcia.
Clar. I ara hem buscat una miqueta, val? I farà cosa d'un any es va publicar un estudi sobre els millennials, és a dir, els nascuts entre el 1981 i el 1996, que hi ha gent que és del 95, hi ha una mica de discussió, però...
Del 81 al 96, jo sóc millennial, eh?
Sí, que ara tindran entre 41 i 26 anys, d'acord?
Sí, és la meva forquilla.
La teva forquilla.
Entre 41 i 26.
Correcte. Vam posar la lupa sobre 1.200 joves estatunidencs, val? Sí. D'aquesta franja d'edat, i van estudiar quina relació tenen amb el telèfon mòbil. Doncs resulta que el 81% dels encastats senten ansietat al rebre o fer una trucada. Diuen, s'han de preparar per realitzar la trucada.
Sí. A mi em costa molt, trucar per telèfon o agafar el telèfon.
Ara m'ho expliques, va.
Sí.
I a molts altres llocs hem vist que també hi inclouen la generació Z, aquells nascuts entre l'any 97 o 96, depèn de qui miris, i el 2010, és a dir, els centennials, d'acord?
Hi ha centennials, ja?
Sí, centennials.
És a dir, perdó,
Va,
és
vinga,
millennial, generació Z, centennial?
No, centennial i generació Z
és el
mateix.
Sí. Val.
Els que després venen després del 2010, és a dir, 2011 cap endavant,
sí,
són la generació alfa.
Alfa?
Sí. No, és que aquí és tot un món, eh? A mi m'encanta això. Mare de les generacions. Jo, com a bona reportera intrèpida, investigo. I em comença a picar la curiositat per saber si a la gent del meu voltant li passa o no. Llavors, Joan,
jo,
tu ets un dels dos millennials de l'equip de
correcte,
La Caravana.
Correcte.
Perquè l'altre és el José,
sí,
apurant, però ho és. Per
no, no, ho és, també. Ho és. Sense apurar, ho
llavors,
és.
Llavors, tu, com a millennial, què prefereixes? Fer una trucada, un missatge de text o de veu de WhatsApp?
Missatge de text o de veu de WhatsApp.
Per què? Argumenta la teva resposta.
A mi trucar em fa mandra. Saps
sí,
perquè, sí, jo crec que escriure se'm fa més ràpid, més curt, més lleuger. I ja està. I trucar, com que no sé el que durarà la trucada...
T'agobia?
M'agobia.
Sí?
Sí.
Molt bé.
M'he preguntat a mi mateix, eh? Sí. I tu, com a un dels tres membres de la Generació Z... És que Generació Z em sembla molt a programa, a sèrie de manga, eh?
Ah, doncs a mi em sona a nom de Los Vengadores, de Marvel.
També.
Sí,
tu ets de Generació Z, per tant, com vius aquest fet?
Doncs mira, jo... A mi em provoca un cert neguit, fer una trucada, i estic
també,
totalment d'acord amb els nostres companys d'Estats Units, perquè quan faig una trucada he de saber molt bé per quin motiu truco. És a dir, he de saber què diré per aconseguir el que necessito. De vegades truco i penso, sisplau, que no me l'agafin. T'ho juro, eh?
Bona sí, productora, eh?
A vegades, sí, a vegades em passa.
També
no, però
dic,
per la feina ja doncs, estic acostumada. Però sí que és veritat que si amb altres coses, doncs, si els meus familiars em truquen, doncs no tinc cap mena de problema, ho trobo normal. Ara, si he de fer una trucada d'algú desconegut,
sí,
o em truca un amic o una amiga, puf, ja penso, pesa més, eh?
Veus?
I més endavant et donaré més detallets que són interessants de comentar avui, ja t'ho explicaré. Però ara, què prefereix la gent del carrer? Una trucada o un missatge?
Jo prefereixo un truquet, perquè té bé o veu.
Primer que m'escriguin un missatge, perquè si estic treballant o fent qualsevol cosa no m'agrada que m'interrompessin.
Trucada, perquè és més personal i em puc explicar millor.
Lo mateix, una trucada.
Si els missatges són de veu, i si no, trucades. Perquè sóc molt gos escrivint missatges i preferís sentir la veu i m'expressa millor en paraules que en text.
Una trucada, perquè és més personal.
Mensaje, perquè així puedes contestar cuando tú quieras y no tienes que estar atendiendo en el momento justo, a lo mejor estás haciendo algo.
Més indiferent, vull dir, si hi ha vegades que és millor missatge, hi ha vegades que trucada, pues trucada, no tinc problemes.
Que em truquin per telèfon.
Jo que em truquin, perquè és molt millor la interacció i pots profunditzar i al final escrivint és molt diferent. La conversa jo sempre prefereixo. Inclús ja si em donessis escollir de cara a cara, millor inclús.
Missatges. Sí, és que no m'agrada molt parlar per telèfon.
Veus? No li agrada parlar per telèfon.
No, no, no. Però jo crec que ha guanyat la trucada, eh? Avui no m'ho esperava. Sí, però sí, tampoc sí. Esperava que els dimecres la facultat de la Universitat de Barcelona, que tenim aquí al costat, i que és la meva font de testimonis més joves, d'acord, sí, no tinguessin classes avui. Val? I no per festa, sinó per horari. Es veu que els dimecres no hi van. I llavors he hagut de buscar molt més, a veure si trobava algun jove, i només n'he trobat tres, d'acord? Dos diuen que trucades, que prefereixen les trucades, i una ens ha comentat que li genera una mica d'ansietat, que és aquesta última, no? Ja que ens ha dit que no li agrada trucar. I ara li he preguntat a la gent del carrer què en pensa de l'estudi que us he explicat, el que diu que sentim ansietat al trucar, eh? Per qui vulgui consultar, es diu Generation Mute, val? O sigui, generació mute, mute, silenciada, no?
Silenciosa.
Silenciosa, sí. Es diu Generation Mute, Millennials Phone Call Statics.
Val.
Avui ho he dit millor, no?
Perfecte.
Va,
Generation escoltem... Mute, Millennials Phone Call Statics.
Exacte.
Correcte.
Exacte. José, posa-ho.
Que sí, que es verdad, porque te pueden estar llamando muchas horas y te están interrumpiendo mientras estás haciendo otras cosas.
Penso que no, yo penso que no, que la, no li afecta una trucada. La trucada és el millor. Jo, quan sona en WhatsApp, ni el miro. El miro a la nit o dels WhatsApp. I si algú vol d'algú urgent, em truca.
Bueno, que són les costums que hi ha ara de demanar permís per tot, de et puc trucar, quan va bé que et truqui, i potser hi ha altres generacions que és més de em fa falta això i ho demano, i si és en missatge, missatge, si és trucada, trucada, i si t'he de picar la porta, et pico la porta.
A veure, jo he nascut al 99. Aleshores, estic ahí una miqueta que sí que no sé en quina generació estic encara, però jo crec que la gent del meu voltant sí que preferís de normal més les trucades i que ara les xarxes socials... O sigui, entenc a la gent que sentisca ansietat i tal a l'hora de rebre una trucada o d'enfrontar-se de cara a cara en temps real a tindre que parlar amb una persona.
Sí, a mi no m'agraden ni les trucades ni els àudios. Em posen una mica nerviosa. És com que em bloquejo i dic, què vull dir? No, m'agrada més escriure. O sigui, m'explico millor i no sé, m'agrada més.
No, ho entenc perfectament.
Sí?
Sí.
Ho comparteix, doncs.
Sí. Doncs que és normal, perquè han crescut d'una altra manera. Nosaltres no sabem escriure tan ràpid com els joves i ells potser també haurien d'aprendre a parlar una miqueta més del que parlen.
És que els joves no s'expressen, no saben parlar, perquè no estan acostumats. Estan acostumats a anar amb el telèfon i donar-li els números i acabat.
És quasi impossible parlar amb ells.
Bueno, hi ha molta gent amb ansietat i, bueno, li produeix això. Ansietat i, bueno, no sé, jo crec que estem més acostumats a parlar per WhatsApp que per trucada, perquè és més llunyà a nosaltres.
Crec que la gent preferiria més els missatges perquè ens estem convertint en una societat no socialitza, es mira molt a l'apariència i no tant al profunditzar, que al final és l'essència d'una persona.
Bueno, que no sé què pot passar, però una trucada a mi no em produeix angoixa.
Clar. Parlar.
Aquesta dona ha obert el meló, eh? Si els hi produeix angoixa o no els testimonis, ara ho sabrem, no avancem.
Sí.
Però, detallet que et volia afegir, Joan.
Sí.
Va, primer, t'ha agradat el tall?
Molt.
Què és el que més t'ha agradat? Va, comenta-ho.
No, vau parlar.
Clar.
Aquest m'ha agradat molt.
És que és un home que té aquesta veu i és molt
No, curiós. No, m'agrada molt.
Jo vaig estudiar la generació Z pel meu TFG, d'acord? I una de les coses que em vaig extreure de l'estudi va ser que els joves de la generació Z funcionen per diferents contexts i mitjans. És a dir, per a ells, per nosaltres, el mitjà digital és un context molt concret i molt divers, d'acord? Per exemple, entenem WhatsApp com un canal de comunicació, Instagram també, però amb una diferència. Allà mostrem lo feliços que som, entre cometes, eh?
Correcte.
En canvi, TikTok és per diversió, balls, etc. Però Facebook, per exemple, ja n'hi entrem, perquè és on estan les nostres àvies, els nostres tiets, els nostres pares, i ens avorreix,
sí,
d'acord?
Sí, sí.
I partint d'aquesta idea d'entendre els dispositius i les xarxes com a diferents contexts, penso que valorem molt una trucada. La valorem moltíssim. És algo molt íntim, massa proper per
fet,
nosaltres.
Jo crec que canviem missatge de text i aleshores quan hi ha confusió en aquell missatge de text...
És quan
truquem.
Una possible trucada.
És el que ell m'has volgut dir que... No, espera que et truco i en parlem.
I segur que molta gent et dirà que no li agrada parlar per WhatsApp perquè no s'acaba d'entendre. De fet, hi ha molta gent que li provoca angoixa a WhatsApp i que prefereixen parlar cara a cara o més tard. Però jo conec molts que això, angoixa per WhatsApp i per altres xarxes, Però no ens enrotllem massa, que tot això ja ho comentarem un altre dia.
Val.
Deixa que et mostri ara si la gent a qui m'he trobat avui els provoca ansietat fer una trucada o no.
vostè no té cap problema, no, en realitzar una trucada?
No.
Gens, tot el contrari.
Sí.
A mi, de normal, no. De fet, ho preferís.
Què? No, a mi no. Vale.
Però sempre que controli jo el temps.
No, no m'importa hacerlas ni que me las hagan, pero hay algunas veces que sí, depende de lo que está haciendo.
Jo sempre prefereixo trucar.
No, el problema que hi ha a vegades és la disponibilitat. Vull dir, si la pots contestar, la pots contestar, i si no, no. Vull dir, no és una qüestió... Vull dir, no tinc un problema en fer-la ni en rebre-la, sinó en aquell moment no la puc rebre, doncs no la tenc. I si no me l'agafen és que algú no em pot atendre en aquell moment.
Ansietat.
Sí, sí, és així. Però pot provocar ansietat, la trucada.
Correcte. I fins aquí els talls sobre aquest tema. Però, òbviament,
sí,
no pot faltar el bonus track del
home,
dia.
Home, bonus track!
Bonus track. Gràcies, ens motivem nosaltres mateixos, això m'encanta, eh?
Doncs us, sisplau, el bonus track.
Exacte. Avui aviso que no és molt especial, però que m'ha fet molta gràcia, perquè, senzillament, el bonus track conté 5 vegades la paraula conversa en 20 segons, val? O sigui, fixeu-vos-hi.
Compte, eh?
Però el que diu també és interessant, eh? Vull dir, escoltem-ho, José, dale.
Al final depèn de la conversa. Per mi una conversa, depèn de quin tipus de conversa, em pot canviar inclús la vida. Vull dir, l'ansietat depèn de la conversa per on vagi. Vull dir, pots inclús, amb una conversa normal amb telèfon, pots arribar a canviar la vida d'una persona, donat que amb un missatge no tant, perquè al final profunditzen millor les paraules que les escritures.
Tot bé, aquest noia, Nina?
Tot bé. Converses, que perfecte, són converses, que porten a converses, d'ansietat, converses.
Respecte, converses.
Respecte. Sí. Sempre a la gent del poble, totalment, a la veu del poble.
No, però m'ha agradat molt, eh?
Sí, vull dir, sí. No, estava veritat, molt bé el que deia.
De fet, m'he quedat parlant amb ell després i sí, és un noi molt interessant. Sí, sí, vale, sí. Escoltada, doncs, la veu del poble, donem pas a la nostra experta d'avui, Núria Casanova, psicòloga especialista en infància i adolescència i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Bona tarda, senyora Casanovas.
Hola, molt bona tarda.
Per quin motiu els hi provoca ansietat als joves fer una trucada?
Bé, hi ha diversos aspectes, no? El primer de tot que ja han sortit també els testimonis és que ara el pel jovent d'ara és menys habitual. Llavors, com tot el que no estem acostumats, sempre és molt més ansiogen, no?, que el que fem cada dia. D'una manera ja va sense ni pensar, no? Va, estem fent una altra cosa, estem dinant, estem parlant alguna cosa, estem escrivint alhora, no? Llavors, per tant, escriure... Vosaltres, a vegades, hi ha missatges de veu, no? Pel jovent d'avui dia és com el pa de cada dia, no? I les trucades és com algo desconegut, no? Prehistòric, ja una mica, no? I realista. I això que fa que tenim molta més situació, sensació d'estrès, de què diré, què respondré, i sobretot el sentiment de manca de control, perquè ja no saben si l'altre parlarà massa i no el podran tallar o no sabran què respondre, no? I a vegades, amb el tema de enviar, rebre missatges, siguin escrits, siguin de veu, reprenem més aquesta sensació de control de ho faig més curtet o faig un canvi de tema, no? O porto una mica més cap allà on jo vull, depenent de l'interès que tinc en aquesta conversa.
Avui a la Gravant estem parlant amb la doctora Núria Casanova, psicòloga especialista en infància i adolescència i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. A mi m'agradaria preguntar-li, senyora Casanovas, si ens ha canviat el concepte i, per tant, està fent canviar la societat tot plegat, aquest concepte de comunicació.
Sí, perquè de vegades abans amb les trucades estàvem obligats a implicar-nos quasi al mateix nivell si fèiem una trucada personal que professional, no? I ara veig, no, una mica que el que estem fent, no, amb els missatges és tenir aquesta possibilitat, no, de reflexionar més el que diem, el com responem. Per tant, sí que dona una sensació, a més a més, d'autocontrol, no? De veure com, quina part d'allò mostro. Que quan diem que guanyem més control, potser també perdem una mica en tema d'espontaneïtat, autenticitat, no? Però, bueno, és una mica la societat canvia, no? Ens fa anar a una altra velocitat i ens fa ser molt més pràctics. Uh-huh. És a dir, que és això, una trucada, no saps a vegades si per acabar-la bé necessitaràs com 30 minuts o 10, i amb els missatges els pots reprendre quan vulguis, no? D'una manera així, i ens permet molt adaptar-nos més a aquesta societat on hem de fer tot ràpid, no? I on la flexibilitat, l'adaptació i el temps, no?, són les coses que valorem més.
Mm-hmm. Senyora Casanovas, podríem dir que hi ha una falta d'aprenentatge comunicatiu?
Sí, pot passar, no?, en les properes generacions, perquè nosaltres estem en generacions que ens podem passar en aquesta dimensió més pràctica, no?, però sempre tenim la capacitat potser de fer una trucada encara que a vegades ens faci més mandra. Però les generacions vinents no ho tindran potser d'aquesta manera, no? No és tant l'expressió, no? Perquè veiem que amb les xarxes el jovent d'ara, els nens, inclús i nenes, s'exposen, es graven, no? Hi ha una fluïdesa. Però clar, no hi ha un feedback, no hi ha una interacció. Llavors sí que podem una mica que són persones que estan més dificultat, no?, quan hem de passar l'escolta, el tema d'acollir les emocions dels altres, perquè no ho tindran potser tant per la mà, no?, com abans quan no teníem aquest mitjà una mica de transició entre un i l'altre, no?, i que feia que tot fos més directe, com no?, cara a cara.
Precisament, senyora Casanovas, li volia preguntar això, eh? És aquesta transmissió el que genera angoixa? Ho dic perquè moltes vegades, o aquesta transacció de missatges en directe amb una altra persona, eh? Ho dic perquè moltes vegades són els joves, ara ho dèiem, i segons aquest estudi, el que els hi costa fer una trucada de telèfon, precisament per aquesta bidireccionalitat en directe, però són ells mateixos els que fan vídeos a través de les xarxes socials com TikTok, com YouTube, com Instagram, etc. No?
Exacte, però són vídeos moltes vegades molt preparats. Saps, quan veiem algun vídeo que pensem, oh, quina fluïdesa d'aquesta persona, no?, ballant o expressant-se així o fent aquesta broma, potser està portant una setmana preparant-lo. Mm. Llavors, clar, el tema de espontaneïtat és un altre nivell, no?, perquè està molt estudiat quina imatge donaràs a l'altre. I clar, què passa? Que quan estàs en una interacció bilateral no pots preparar-ho tot, perquè no saps l'altre per on et vindrà, per on t'entrarà, no? I llavors una mica t'obliga a reprogramar-te i adaptar-te al canvi molt ràpidament.
Uh-huh. Senyora Casanovas, per què els adults pensen que és tan difícil parlar amb els joves?
Bueno, això és el que en tota la història ha passat, no? Cada generació pensem que la següent és pitjor, que van malament, que... Sí. I al final és perquè a vegades fem canvis que fan que la ciutat hagi d'avançar, evolucionar. Sí que, per exemple, ara hi ha una diferència de valors molt diferents, no? Perquè potser venim d'altres generacions on encara hi havia presència de... molta religió, molts valors, moltes coses culturals, no? I ara tot està movent una cosa tan ràpida i estan canviant tant les bases, no?, que regien abans el vol dolent, no?, d'aquesta societat, no?, que fa que sí, que a vegades ens sentim com parlar idiomes diferents. Però, bueno, sempre passa, no?, que llavors el jovent creix, estan grans, passen a ser pares i mares, i aquí ens retrobem, no? Aquí tornem a pensar, parlem el mateix idioma, no? Ara m'entens, no? Mm. Això també sempre ha passat. L'únic que la societat actual, tot, tant a nivell social, no?, tecnològic, tot està movent a una velocitat tan ràpida que sí que costa, no?, per les persones, no?, que tenim ja edats de més de 20, no?, adaptar-nos, no?, a tota aquesta rapidesa, perquè tenim menys plasticitat a nivell neuronal. Vull dir, per molt que estiguem al dia, el nostre cervell no s'adapta tan ràpid com aquests nens que creixen ara i mai han tocat un mòbil quasi, i si fiquen ja ho saben fer, ho fan tot ja. Llavors, perquè neixen una altra plasticitat i ja estan acostumats des dels seus orígens, no?, a aquesta velocitat també de canvi.
Moltes vegades es pateix per que ens encaminem cap a una societat més individualista. Pot ser així o podria ser així amb aquestes noves generacions?
A veure, de totes maneres el que es veu, no? Perquè ara, inclús quan es veu alguns rituals així de comunitat, per exemple, d'una família que va sopar al restaurant junta, veus que cadascú està allà molta estona, potser amb el seu mòbil, no? I que hi ha menys moments d'interacció social, inclús en els moments compartits. En les cases també, no? Sent psicòloga de família, que veiem que el jovent d'ara, no?, molts només esperen d'acabar de sopar ràpid per poder-se anar a l'habitació i aïllar-se completament, no? I abans potser no hi havia els mitjans tecnològics com perquè el jovent estigués tan tancat sol tantes hores, no?, sense tenir contacte directe. Inclús amb grups d'amics, no? Es veuen, no?, moltes vegades grups d'amics pel carrer, no?, preadolescents, adolescents, que estan junts físicament, però cadascú, no?, està amb la seva tasca, amb el seu mòbil, ficant-se en una altra cosa, no? Llavors, sí, estem, no?, en una societat que ens està portant, no?, més a la separació, a l'individualisme, i això es veu, no?, en altres cultures on han entrat sistemes tecnològics molt més ràpid, no?, com Xina, no?, que es diu que hi ha moltes menys relacions sexuals entre el jovent, no?, molta menys interacció, perquè sí que hi ha com aquesta interacció a nivell més de xarxa, però molta menys, no?, després a nivell de compromís humà, no? I d'interacció a nivell relacionat, incloent les emocions. Mm.
Núria Casanova, psicòloga especialista en infància i adolescència i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana amb nosaltres i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
5 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem de volcans amb el vulcanòleg i professor i investigador del CSIC, Arnau Folch. Fins ara.
Ràdio Estel.
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a bancsabadell.com/hipoteques. Sabadell. Necessites un banc.
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Pràcticament 2 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda i com cada dimecres a la caravana obrim el capó per descobrir les darreres novetats científiques i avui estudiarem els volcans, Nina.
Doncs sí, Joan, avui parlarem sobre els volcans i és que el planeta Terra és ple d'accidents i d'estructures geològiques molt necessàries i a la vegada molt destructives. Sense anar més lluny, fa un any l'illa de la Palma a Canàries vivia una de les seves dels seus pitjors malsons, l'erupció volcànica més llarga de la història de l'illa durant fins a 85 dies que va durar i menjant-se més de 3.000 habitatges. I avui volem parlar de dues notícies. La primera d'elles sobre el volcà potencialment perillós que se situa a les profunditats del mar Mediterrani, al nord de Sicília i al sud d'Itàlia. Estem parlant del volcà Marsili, descobert l'any 1920 per Luigi Ferdinando Marsili i que és el més gran de tota Europa. I en segon lloc, del volcà Unga Tonga, un volcà submarí del Pacífic del Sud, l'erupció del qual al gener va provocar una gran injecció de vapor d'aigua a l'atmosfera.
I precisament per parlar de com ens pot afectar tot plegat tenim avui amb nosaltres Arnau Folch, ell és vulcanòleg i investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Senyor Folch, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Senyor Folch, deixi'm preguntar-li primer de tot. Jo crec que l'espècie humana necessitem molt per què, o entendre el per què passen les coses, o per què hi ha coses, per exemple, com els volcans. Els volcans tenen alguna funció necessària per al planeta?
Home, els volcans són bàsicament els principals creadors de la Terra. Hem de pensar que es donen a les zones on les plaques es separen o s'ajunten i formen doncs, gairebé gran part de les roques que veiem en superfície i dels minerals que veiem en superfície, el qual sí, són els grans creadors d'estructures geològiques.
Encara dia avui,
eh? La tectònica de plaques, sí.
Com s'origina un volcà?
N'hi ha de diversos tipus, però bàsicament hem d'entendre que la part superior, l'escorça de la Terra, està formada pel que anomenem plaques tectòniques. Llavors aquestes plaques es mouen i en les zones on aquestes plaques o bé se separen o bé topen entre elles, allà es provoquen debilitats en l'escorça per les quals pot intruir el magma que està en les parts més profundes de la Terra, no?
Parlem alguna de les notícies que ens destacava abans la Nina. Una de les notícies, de les darreres notícies d'aquestes darreres setmanes ha estat l'erupció del volcà del Pacífic Sud, l'Unga Tonga. Com ha estat l'erupció d'aquest volcà?
Aquesta és una erupció que va passar al mes de gener, principis d'aquest any. És un volcà que està a l'arxipèlag de Tonga, i aquest, en aquest cas va ser una erupció que es va donar a la part submarina del volcà, o sigui, va haver com una petita esllavissada, o una relativament gran esllavissada, i es va produir una erupció submarina a poca profunditat. Això el que va provocar és que s'evaporés grans quantitats d'aigua de mar i l'emissió a l'atmosfera de grans columnes de vapor d'aigua que van arribar a capes molt altes de l'atmosfera, a l'estratosfera.
Suposen algun perill aquests fums que desprèn el volcà o no?
A veure, allà no va causar... Es va donar... Aquesta illa no està habitada, està a prop d'altres illes que sí que estan habitades, però no hi va haver grans fatalitats. L'impacte més gran que pot tenir és en el clima, perquè es van emetre grans quantitats, en aquest cas, d'aigua, no? Però heu de pensar que aquestes grans erupcions sí que poden tenir un impacte global en el clima, perquè emeten grans quantitats de partícules i aerosols a l'atmosfera, i això provoca una sèrie de fenòmens que tenen conseqüències en el clima.
Llegíem aquests darrers dies, per exemple, el diari ABC, i ara hi entrarem en el clima i en tot plegat, però deia, llegíem en alguns diaris que l'erupció d'aquest volcà de Lunga Tonga va suposar una erupció més potent que 100 bombes atòmiques.
Sí, clar, les erupcions volcàniques poden ser una cosa realment gran, i aquestes erupcions grans, doncs, bueno, parlem de megatones i megatones, no? En aquest cas va ser una erupció bastant gran, el que passa que, et dic, com es va produir en gran part sota del mar, doncs no va tenir grans emissions de cendra, però sí de vapor d'aigua, sobretot.
Es deia que un dels efectes d'aquesta erupció pot ser el clima, no? Se li ha atorgat, des de diferents mitjans i segons quins estudis, se li ha atorgat a aquest volcà del Pacífic Sud doncs els calors que estem vivint ara mateix, per exemple, a la península espanyola, a la península ibèrica. Això pot ser així?
A veure, pot ser, el que passa que és una cosa que se superposa a aquest canvi climàtic que ve per altres causes que ja estem tenint i el pot arribar a modular, no? Els volcans sí que poden tenir impacte en el clima. Normalment el que passa és al revés, és que abaixen la temperatura perquè emeten sobretot diòxid de sofre i altres partícules que quan estan a capes molt altes eviten que arribin els rajos solars i això refreda el clima en general. El que passa que en aquest cas es va emetre més que CO2 molta quantitat d'aigua, i l'aigua, el vapor d'aigua, té un efecte contrari i provoca una mica com una mena d'efecte hivernacle. Això el que evita és que el calor que s'emet, que la Terra emet, torni a l'espai i es reboti i es quedi, diguéssim, atrapat, no? Com el que passa amb un efecte hivernacle. Llavors, sí que hi ha hagut estudis ara recents que parlen de que això està podent tenir un efecte global, però bueno, s'haurà de confirmar això.
Si parlem d'Europa, ens ho deia també la Nina, hem de parlar d'aquest altre volcà, el volcà Marsili, situat al mar Mediterrani, i es tracta d'un volcà, diuen que és potencialment perillós.
Sí, una de les coses que potser la gent no està... O sigui, ignora és que la gran majoria dels volcans són submarins, es troben a sota del mar, no? I en el cas del Mediterrani, doncs en tenim uns quants, sobretot a prop d'Itàlia, i en concret aquest que és el volcà submarí més gran d'Europa, que es diu Marsili, que es va descobrir fa relativament poc, un segle, i que es va caracteritzar millor el 2010 arran d'una campanya oceanogràfica que es va fer, no? Llavors, el que es va veure durant aquests estudis és que és un volcà molt alt, gairebé 2.500 metres d'alçada respecte al fons del mar, i la seva cima es troba uns 700-800 metres de profunditat sota el mar. I el que van veure aquests estudis és que és un volcà amb unes pendents molt fortes que sí que potencialment podria provocar grans esllavissades. Llavors, clar, quan tenim una esllavissada molt gran, estem parlant aquí de quilòmetres cúbics de material al fons del mar, evidentment això el que provoca és, si es produís aquest fenomen, és un tsunami que han estimat que podria ser causar un impacte bastant gran, sobretot a Sicília i a Calàbria, que són les zones costaneres que es troben més a prop d'aquest volcà.
Clar, com que estem parlant del Mediterrani, això ens podria afectar a nosaltres o queda massa lluny?
Podria arribar l'onada aquí també, sí, però amb molta menys intensitat, segurament.
Es pot preveure l'erupció d'un volcà d'aquestes característiques o una erupció d'un volcà passa quan passa i no és gens previsible?
A veure, sí, no és, això no és com anar al metge que li dius doni'm dia i hora per l'erupció d'aquest volcà, però que sí que és veritat que si els estudiem i els monitoregem, doncs podem tenir claus, no?, i ens podem anticipar una mica el que pot passar. Ara, quan diem preveure, si el que em pregunta és si podem dir l'hora exacta i el dia, no, però sí que més o menys podem saber els períodes de retorn i quan és probable que es produeixi una erupció. I els volcans també avisen, ben poques, normalment, dies o setmanes abans que entri una erupció, si el volcà el tenim ben estudiat, ben sondejat i ben monitoritzat, doncs sí que hi ha indicadors, que no tindríem precursors, que et donen pistes, no? Com per exemple va passar en el cas de La Palma, que no se sabia exactament a on es produiria l'erupció ni quan, però sí que teníem clar ja una setmana, 10 dies abans, que allà hi hauria una erupció, sí.
De seguida parlem també del volcà de la Palma i com ha anat tot plegat abans, però em deia que la majoria de volcans són volcans submarins que estan a sota l'aigua i que alguns d'aquests estan al Mediterrani. Fins a quants volcans hi hauria sota el Mediterrani?
En el cas d'aquesta zona d'Itàlia, doncs n'hi ha ben bé 8 o 10,
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Tots amb aquest tipus de perill?
Veure, aquest és dels més gran, és el més gran, de fet, i n'hi ha altres que no tenen aquestes estructures, no han crescut tant i no han format un edifici tan gran que potencialment pugui col·lapsar. Amb aquest tipus de perill, jo et diria que n'hi ha un parell.
De seguida anem cap a les Canàries. Abans, però, és evident que una de les zones més conegudes de Catalunya és la Garrotxa, terra de volcans, se li diu molt, no? Hi ha perill que hi hagi erupció d'algun volcà a dia d'avui a la Garrotxa, o estan tots, no sé si se li diu apagats o inactius?
Extingits o apagats. En tot cas, estan dormint, això segur.
Sí.
Tècnicament, nosaltres diem que un volcà ja no farà més erupcions quan han passat 10.000 anys des de l'última erupció. En el cas dels volcans de la Garrotxa, estem allà, perquè les últimes erupcions són de fa 8-9.000 anys. Vull dir que, bueno, és poc probable que es reactivin.
Ara sí, anem cap al volcà de la Palma, on ens deia que unes setmanes abans ja es va poder dir que no se sabia ben bé quan, però que aquell volcà doncs entraria en erupció. Això només ho marquen els terratrèmols que vam poder veure dies, setmanes abans de l'erupció d'aquell volcà, o hi ha més indicis?
La sismicitat és l'indicador principal que fem servir, però n'hi ha d'altres també, com l'emissió de gasos que es filtren a la superfície o anomalies, altres tipus d'anomalies tèrmiques i gravimètriques.
Si parlem d'aquella zona, a dia d'avui sabem que alguns ajuntaments de les illes de l'arxipèlag de les Canàries, no només La Palma, també està tothom pendent del que passa amb el Teide o no, perquè se sap que quan el volcà de la Palma erupciona, anys després pot fer-ho el Teide, estan planificant ja plans d'actuació per contrarrestar d'alguna manera el que pugui suposar una mena d'erupció volcànica, que hauria de contenir un pla d'actuació d'aquest tipus?
A veure, una cosa el que hauria de contenir, l'altra el que pot a la pràctica contenir, no? Hauria de contenir una harmonització de la gent que viu allà amb el territori, ser conscient que hi ha aquest perill i intentar articular el territori de la manera més compatible amb el volcà. El que passa que això no sempre és possible, no? Us poso, per exemple, el cas de Nàpols, que és una ciutat que està a dintre d'un volcà, i que allà no hi ha planificació territorial possible, no? Excepte si planificar una bona evacuació en cas que el volcà doncs entri en erupció. El que s'hauria de procurar doncs, amb el mateix que amb els rius, no? Que no construïm a les lleres dels rius per les inundacions, doncs, bueno, també delimitar quines són les zones, en el cas de La Palma, per exemple, on és més probable que hi hagin colades de lava i no deixar construir allà, o, en fi, tot aquest tipus de polítiques o d'iniciatives de planificació territorial. És el que s'ha de fer en temps de pau. El que passa que això, bueno, és complicat, perquè no sempre és possible. Moltes vegades la gent està vivint allà des de fa moltes generacions i és difícil de gestionar.
Clar, vostè que forma part del CSIC, deixi'm preguntar-li, perquè, esclar, ara m'ho deia, estem entestats els éssers humans en construir zones volcàniques i després passa el que passa, excepte quan hi ha l'erupció d'un volcà tan espectacular com el que vam poder veure a la Palma, els volcanòlegs se'ls escolta?
A veure, no sé què dir, diria que no se'ns pregunta. Escoltant-se com a qualsevol científic, suposo, no? Però en principi, en temps de pau, diguéssim que hi ha altres prioritats, no només en volcanologia, sinó en ciència en general.
Esclar, si parlem de volcans i d'aquesta espectacularitat que sembla majestuosa a la vista, i que ho és, de fet, però que també pot afectar certes poblacions. Quin és el volcà ara del qual n'hauríem d'estar molt pendents perquè, atenció, al que pugui passar els darrers anys?
A nivell europeu, mundial?
Mundial.
Pensa que hi ha uns 1.300 volcans actius al món.
1.300, eh?
1.300, sí. Dels quals, doncs, bueno, varios estan avui en erupció, sempre n'hi ha 6 o 7 en permanent erupció. O sigui que és una cosa que per nosaltres és el nostre dia a dia, no? El de la Palma va cridar molt l'atenció perquè passava a prop de casa nostra o a casa nostra.
És a dir, li preguntava abans per si se sabia prevenir l'erupció d'un volcà, és a dir, prevenir, no, tampoc prevenir, però dir quan, més o menys quan passaria, em deia que més o menys sí, el dia i l'hora exacta no és evident, però podem saber el que causarà aquell volcà?
Sí, això ho podem saber estudiant el passat per veure com i extrapolar el que va passar en el passat cap al futur, no? Vull dir, en funció de les característiques del volcà sí que sabem quin impacte pot tenir. Això, bueno, hi ha molta gent que es dedica a estudiar això i forma part de la nostra feina.
Una de les coses que hem pogut veure al volcà de la Palma el darrer any és que hi ha diferents tipus d'erupció. Jo era absolutament desconeixedor d'això. Jo pensava que un volcà escopia lava i prou. Doncs bé, no va ben bé així, no?
No, a veure, bàsicament hi ha dos grans famílies o dos grans tipus d'erupcions que anomenem efusives i explosives. Les primeres, el que tu deies, són volcans que produeixen colades de lava, i les explosives són erupcions en les quals el magma sofreix un procés que nosaltres diem fragmentació del magma, és un magma més ric en gas, i aquest té una capacitat explosiva molt més gran, més perillós potencialment.
Arnau Folch, vulcanòleg i investigador del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Moltíssimes gràcies avui per ser a la caravana amb
nosaltres. A vosaltres, un plaer.
Cualquier motivo es sin sentido. Ha dejado hombres de ciencia sin salir de sus porqués. Fenómenos del mal, desastres que vienen y van, que van, que van, que van sucediendo sin aviso fiable o preventiva medición. Tu tierra antes dormía.